Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res.
Doncs així és, puntuals a la nostra cita, que estem amb la xerrada radiofònica a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre, al parlar per no callar. Una estoneta de conversa amb diferents convidats sobre temes d'actualitat del més ampli espectre. Aquí parlem de tot i no ens intentem deixar res al tinter. Benvinguts a la teva emissora municipal, benvinguts a la tertúlia setmanal. Avui contem amb la presència de Núria Santiago. Núria, bona tarda.
Molt bona tarda.
Joan Morales, què tal? Benvingut.
Bona tarda.
I Josep Fortunyo, que també està amb nosaltres. Josep, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Parlar per no callar. Benvinguts. Bueno, i hem de començar, com sempre, amb la foto de la setmana. Ja sabeu, aquesta manera de veure l'actualitat des d'una visió fotogràfica que situa, doncs, com veuen l'actualitat els nostres convidats.
La foto de la setmana.
I anem a començar amb la foto de la setmana i voldria que Joan Morales avui iniciés el foc creuat entre els nostres tertulians amb la foto de la setmana. Per a Joan, quina és la foto de la setmana?
Bueno, sense dubte, aquesta setmana crec que la foto és la visita del Papa a Barcelona per consagrar la Basílica de la Sagrada Família. A partir d'aquí podem parlar de moltes coses.
Sí, des de l'Oriol és una foto que ha creat polèmica i que suposo que compartirem tots o en titular o en foto o en, no sé si encara passa, però vaja, que sí que la veritat ha donat molt de sí, no? Núria ha donat per omplir pàgines i pàgines a favor i en contra.
Molt, molt. Jo la portava també com a foto, jo portava un moment més específic, eh? Jo portava aquella foto que hem vist tots els diaris del Papa sentat en Zapatero en aquells 10 minuts abans d'agafar l'avió que Zapatero va tenir a haver concedir al Papa per a dir-li vés a saber què, no molta cosa segurament.
No li explicava i... de la laïcitat.
Sí, la laïcitat, però també sense acabar de ser totalment laic, perquè tampoc li va dir que retirarien els ajuts de l'Estat a l'Església, va dir que l'Església continuaria mantenint privilegis, o això és el que sembla que li va dir, no sé, jo no estava allà escoltant, i del que he vist als mitjans no sé si creurem gaire cosa, perquè, mira, jo crec que aquestes visites llamper, aquestes reunions de ara es reuniran 10 minuts en un despatx privat. Què et dius en 10 minuts a una persona que no coneixes? Pues tampoc.
Hola, què tal? Quanta gent? Com corria sí. El Papa mòbil? I tot
sí. I t'agrada la Sagrada Família? Sí, molt bonica. Des de luego també com a imatge me quedo en tot el que hem vist este cap de setmana per la tele, la Sagrada Família ja no com a temple o com a lloc de culte, sinó com a edifici. Jo crec que ha sigut fantàstic, sí. una bellesa que traia quasi les paraules. Incommensurable. M'agrada molt aquesta paraula. Ha sigut preciós, i ho he sentit a altres tertúlies també, i ho he vist en algunes crítiques de tele, que realment la retransmissió que va fer TV3 de la Sagrada Família van treure l'edifici en tot l'esplendor, allà hi havia un desplegament de càmeres... fantàstic.
Sí, és que ho van fer per tot el món, vull dir que Catalunya ha sortit reforçada amb tot això.
Molt,
és que aquests senyors de quan els hi han donat els ondes aquest, no, la veritat és que
s'han crescut.
No, ho fan bé, ho fan molt bé. Són molt professionals, sí. Per dir que la Comunitat Valenciana quan van llevar la missió no lògica a TV3 els van fer, no ve cuento, però en fin, una rabiada perquè els partits els hi encantava la locució de TV3 perquè, bueno, el que tenen no els acaba de convèncer. Però en fin, el tema aquest, jo crec que al final potser ha estat la Sagrada Família la que s'ha endut potser més el protagonisme més positiu, perquè bé, lo del Papa, doncs, entre que ens han marejat tant en pros i contres, no se sap ben bé si és una cosa que venia a cuento, que no venia o que ha passat aquí perquè també anava a Santiago. En canvi, la Sagrada Família ha sortit beneficiat. També crec que aquest debat sobre la Sagrada Família ha ajudat molt a comprendre el perquè d'aquest edifici, pensar que les coses a vegades en els anys que porten, no? S'obliden, passen i ningú se'n recorda després, però ha reobert què és el que s'està fent allí. És una història que es pot mirar si es va de visita, ja ho sabeu, jo suposo més o menys tothom ha anat algun cop al museu, doncs, de què va la història del projecte final, que diuen que s'acabarà el 2015, o almenys quan,
aquí, eh?
Quan ficaran la bandereta.
Sí,
clar, és que ara els mitjans de construcció, d'obra, disseny, arquitectes i tal, si es vol que hi ha, són molt abundants, però el principal és que aquest senyor ha vingut a consagrar una basílica i un edifici que va ser concebut a la seva construcció renunciant als fons abundants de burgesos i tal, i que s'havia construït a base dels seus propis ingressos,
sí.
Això crec que diu molt, en cas que hi hagués encara volgués buscar tres peus al gat, diu molt en favor dels que durant tots aquests anys i dècades ho han dut a terme, perquè jo a casa sempre, potser és un tòpic, però jo sempre sentia dir allò de, ostres, no vull anar en contra de ningú, ara estic expressant opinions que són expressades durant molts anys.
Les obres de la Sagrada Família,
si l'Església té tants de diners i tal, doncs, que podrien acabar molts de problemes, que per a que necessiten que se'ls doni més, etc. Doncs, això és un exemple d'una gent que no han anat a buscar més diners que els que ells estaven guanyant per a poder-ho fer.
De tota manera, és una obra que es va posar en marxa el 1882, el dia de Sant Josep, i que ara, després de tants anys, comencem a donar-me un compte de l'abast d'aquella idea del reusenc Antoni Gaudí, no? Però,
bueno, sense... reusenc, que hi ha qui diu que era de Riudoms.
Bueno, pues del de Riudoms, sí, és igual, tot està a la volta.
De les comarques de Tarragona.
Del tarragoní, Antoni Gaudí. De totes maneres, sí que voldria que entréssim una miqueta al debat, no? Que toquéssim aquest fons de pros i contres. Per què hi ha gent que està en contra de la visita del Papa? Per què hi ha gent que està a favor de la visita del Papa? Tan dolent és que vingui el representant de l'Església Catòlica. Uns dient que no l'esperaven, però resulta que al final l'esperaven més que els que dient que l'esperaven. És a dir, per què es munta aquest rebombori quan ve un personatge? Jo diria, a part de les creences, d'aquesta categoria, no? Intel·lectual i espiritual.
Joan, va.
Sí, bueno, jo crec que la visita del Papa, el que ha obert és un debat que està latent a la societat espanyola des de fa molt de temps, i catalana, evidentment, que és la relació entre les esglésies, ja no dic només l'Església Catòlica, i l'Estat. El que passa que l'Església Catòlica és la majoritària, i això no ho hem d'oblidar, és la que té un pes específic dins de la nostra societat. Però, clar, quan el Papa, per exemple, diu, i això és el que volia comentar i ho trobo una mica perillós, una roda de premsa a l'avió, és que a Espanya hi ha un un laïcisme com als anys 30. A veure, aquestes coses s'han d'analitzar, jo crec que s'haurien d'analitzar bé, i precisament qui ho hauria d'analitzar millor és la pròpia Iglesia. Per què s'ha arribat amb això, la millor?
Sí, sí, no, està clar. S'ha de fer una certa introspecció.
S'ha de fer una... Exacte. Un anàlisi crític des de la mateixa, perquè l'Església Catòlica és molt, és la jerarquia, però per a mi també és el pare Manel, la Església Catòlica, per exemple, i és una persona a la que respecto molt i que admiro, però la jerarquia eclesiàstica, doncs, què vols que et digui? Este viatge ha costat moltes peles, que les han pagat els contribuents.
Altres diuen que són donacions, no?
No ho sé fins a quin punt, perquè no crec que el sou dels Mossos d'Esquadra...
No, però els Mossos d'Esquadra cobren igual, han de treballar. Bueno, sí, és igual, alguna despesa hi haurà.
Exacte, els problemes que van tindre els veïns, etcètera, etcètera. No dic que no hagi de vindre el Papa. El que passa és que el fet de que vinguin, jo no sé fins a quin punt se'n trau partit o no se'n trau el suficient, perquè dius, bueno, per exemple, parlarà en català. Perfecte, ja era hora que parlés en català un papa, perquè ha costat molt.
Però Déu-n'hi-do, això, la repercussió internacional que té.
Però la llengua, tal com deia el Rajoy, és que el papa parli la llengua en català i tal.
I en gallego.
I en gallego. El català l'hem de defensar els catalans, i hem de ser nosaltres i hem de parlar en català a totes hores.
Això per suposar, però vull dir que una projecció mundial...
No, però vull dir que se li està donant, clar.
L'ha tingut, sí.
Sí, claro que l'ha tingut. Però també la té quan juga al Barça.
Sí, sí, també.
Sí, però no acaba sent tampoc el mateix àmbit.
És el que
tu has dit. A veure, el Barça té una projecció mundial i
jo el positiu que li he trobat a la visita del Papa és el debat que ha suscitat en quant a això, relació Iglesia-Estat, han de ser un estat laic, s'han de respectar totes les creences, la Iglesia ha de seguir tenint encara les prerrogatives, perquè en té moltíssimes, eh? Pràcticament la Iglesia Catòlica té la mateixa relació ara amb l'estat espanyol que quan estava Franco. Els capellans cobren, la Iglesia a les escoles ensenya religió, per exemple. O sigui, sobre la Constitució som un estat aconfessional.
Sí,
en la pràctica no ho som gens.
En la pràctica és el que la gent del carrer vol i al final fa.
I seria el més respectuós. No, però,
més democràtic,
però seria això. Molt respectuós, sí, sí. Per exemple, per a tots els demés. Hi ha altres religions en aquest país, més minoritàries, però les hi ha, que no tenen les atribucions, els favors que té la Iglesia Catòlica.
Bueno, perquè tampoc han tingut la implantació que han arribat a tindre altres religions. Sí que actualment potser sí que és el que tu dius, no? Que t'has sentit aquest debat, perquè estem vivint un moment de molts de canvis, de vinguda de gent d'altres indrets, que té altres religions, altres tradicions, inclús dins del mateix cristianisme cada vegada hi ha més comunitat ortodoxa, per exemple.
Més ramificacions.
Sí, el que passa és que jo crec que la tradició catòlica, l'Església catòlica, té una implantació que és innegable a les nostres vides, a la nostra vida quotidiana.
Sí, però és un fet cultural.
És un fet cultural.
Bueno,
sí.
I espiritual.
Sí,
també.
Però si preguntéssim...
Per a molta gent, però
si preguntéssim jo, bueno, és una conversa que jo suposo que tots hem tingut milions de vegades, eh? Preguntes a qualsevol i te diu, no, jo, per exemple, sí que crec, però no practico.
Claro.
Bueno, però la creença ja està.
Però la creença és en un Déu, i aquest Déu és el mateix per als catòlics, per als ortodoxes i per als mahometans i tal.
Pels budistes i pels hindus.
Exacte, claro. És un Déu que és un ser que està aquí
en
un món, no?
Però no et dirà jo crec en Buda, però no practico.
No.
Te dirà jo crec en Déu, però no practico.
Sí,
no vaig a missa.
Exactament, és de les poques religions que es pot creure i no practicar.
És que, clar, a veure, laïcisme, sí, bueno, és el que tu dius.
És que el laïcisme no nega...
És que no ho has deixat engranar.
No nega el que l'estat sigui laic. Fos laic, no nega que la gent pugui ser catòlica i practicant el que vulgui. El que està partint és separant completament.
No, que vol dir que l'Estat no professa com a Estat cap religió.
Exacte.
Que dona llibertat de
culte. Dona llibertat de culte.
I jo penso que inclús pels catòlics practicants això és millor, perquè es poden... La seva imatge respecte als demés és perquè són creents de veritat. A veure, en aquest país la majoria som catòlics perquè mos han batejat, però la Iglesia va qui va. Molta gent pot ser creient, és el que tu dius, i no practica. Però per què som catòlics des del moment que ens bateja? Per què es bateja la gent? Creus que hi hauria la mateixa gent batejada si es bategés als 15 anys, com passava en l'edat mitjana? Sabem perquè d'on ve l'origen del bateig quan una persona neix? De l'edat mitjana. Perquè quan el senyor d'un territori es feia catòlic, tots els seus vassallos eren catòlics.
No, i a més, trencant una mica el gel, Joan, als 15 anys no té cap sentit repartir confits, tu.
Bueno, però als 15 anys, per exemple, la confirmació, que sí que és un altre ritual, és un altre sagrament que rep, realment qui el vol rebre. Sí. O sigui,
Josep,
la confirmació ja és un segon bateig.
Crec que estem encetant un altre debat, una cosa molt complicadíssima.
Per tant.
En tres generals, jo crec que aquí en el tema, bueno, si havien tocat el tema del catolicisme, li passa el que li passa perquè també s'ha aixecat l'alfombra i s'ha trobat el que hi ha. Exacte. I encara és hora ara que el papa, per exemple, baixa del burro.
No, perdona, titulars.
Perdó, que ja ho ha fet aquesta setmana.
No estic defensant ningú, però vull titulars. Titulars tard, però reaccionen.
I sobre la visita, doncs crec que hi ha un fet comú que pot ser el moment, per molts motius, aquí sembla ser que coincidís tothom, que és una mica amb el pas canviat per la crisi, pel moment que és, etc. I després pot ser, hi ha un punt de vista que no l'he sentit analitzar ningú, i mira que hi ha gent, però també hi ha molts programes i tot no es pot escoltar ni veure tots els mitjans, que és... Potser és que es tracta d'aquest papa. Potser si haguera sigut el que havia abans no haguera hagut tanta...
També.
Era més... Semblava més proper, més amigable, caia millor...
Era com Papa Noel.
Sí,
aquest, doncs, a lo millor aquest a l'hora d'anar a un lloc doncs se troba més detractors.
De totes maneres, fico una pregunta a l'aire. L'any que ve va a Madrid. Sí. Interrogant, passarà el mateix?
No.
Ja veurem què és el que passa, ja veurem què és el que diuen els mitjans, ja veurem què és el que passa. Vinga, el titular de Núria, que si no ens encasquillem.
Bueno, està bé per les fotos encara.
dona les fotos, però bueno...
Bueno, jo ja ho he dit, la meva foto és també sobre la visita.
Era compartida.
Sí, era una mica compartida. Jo, en el meu punt de vista, la foto era més la del president del govern espanyol assentat parlant amb el papa en aquell tros d'aeroport que els van habilitar. Tot una mica trist, perquè al fin i al cap, més enllà de connotacions espirituals i catòlics, no sé què, se tracta de la visita també d'un cap d'estat. I jo no sé si a qualsevol altre cap d'estat se'ls dona el mateix tractament. No ho sé, però espero que no.
Jo, Joan, penso
però no va vindre com a cap d'estat.
Jo penso...
El papa és un cap d'estat, però tingui com...
Sí, però és que és un cap d'estat d'un estat que sí que és confessional, que el Vaticà sí que és un estat confessional.
No va vindre invitat com a cap d'estat pel cap d'estat del espanyol.
Bueno, i per...
Els actes van anar vicepresidents, van anar el president Montilla... Van amb un de gent.
Sí, que no tenia, sí, no tenia cap obligació, això és cert, però bueno, si de vegades pues, fa mans i mànigues per rebre
la moral... I aquí llanço també que jo crec que aquella visita a Afganistan, que també van pagar tots els contribuents, igual que la suposada visita del... Bueno, igual que la visita del papa aquí, la visita nostra, del nostre president del govern d'Afganistan, també la van pagar els contribuents, allà.
Però això forma part de les seves obligacions. Això,
bueno, sí, però jo penso que això és contraprogramar. Perdó.
Tipo Telecinco i Antena 3.
És el que fan Telecinco i Antena 3, contraprogramen. O sigui, jo que sóc d'un partit o que sóc un home que professo el meu laïcisme i que dic que el meu estat no és confessional i no sé què i no sé quantos, pues bueno, si ve el papa, què faig? Pues per a no tragar-me mitja hora o tres hores de missa i que em critiquen, me'n vaig a fer una visita a Afganistan, que allí també hi ha molt de conflicte i així, pues bueno,
altres diuen que també era per estalviar-se, altres diuen que era per estalviar-se els xulits tipus el dia de la desfilada.
Pues també podria ser, potser que si és nat també és una mica de reflexió de tant de xulits. De totes maneres, els xulits del dia del Pilar, jo crec que no en para Zapatero, és que són, jo crec que són continuos. Jo crec que allí se xula tot, és una mica com lo de l'11 de setembre. Aquest partit o persona que va al monument de Rafael Casanova, se'l xula i se l'insulta, vull dir, és un dia que està per això, potser també.
Sí, sí, com un partit del Barça Madrid.
Potser sí.
Que, Josep, sobre aquesta matització de la reunió aeroportuària Zapatero-Benet XVI.
Aquí coincideixo amb el tema aquest de la contraprogramació. El que és lamentable és que se pugui un escaquejar, a més de personal, que no sé, bueno, si és un escaqueig o no és un escaqueig, aquí està el debat, però com que no paga ell, se pot escaquejar. Encara que després, clar, encara que estigui fingint unes quotes al pressupost. Mira, aquest nivell que sembla que ha arribat, que impunement un pot fer el que li doni la gana ocupant el lloc que han ocupat, potser en lloc de fer tanta reforma. Tu mira, sempre el tema aquest, jo crec que és un tema de conducta, una responsabilitat de conducta. No, potser sí que és veritat que no ha estat el lloc que li tocava. Se fan sempre ho paguen els mateixos. No vull que sigui un tòpic, però fixem-nos una mica. Quan les coses se suposa que el tema general no va bé, què es fa? Una reforma laboral, però qui afecta? Els que afecta. Ara no entraré en aquest debat, és un altre, no estic dient, no va d'això. Si hi ha el tema de... Bueno, social, cultural, tal com arriben els joves al final del trajecte de la seva primera etapa a la vida, què es fa? Una reforma educativa. A qui afecta? Els crios. Per què no fan una reforma política?
Que afecta els polítics. Claro.
Perquè l'haurien de fer ells i no estan interessats.
Claro. Això, jo, deixeu-me dir una cosa,
Sí, molt ràpid.
Ho hem tret aquí moltes vegades, lo de paguem nosaltres, i en esta tertúlia ha sortit moltes vegades. Jo crec que la crisi econòmica ens ha portat a totes les persones a tindre una consciència del destí dels nostres impostos que no l'havia vist en ma vida. Això potser ens donaria tema...
Sí, ens donaria tema per a una altra tertúlia.
Josep, la teva foto.
La meva foto va avui d'esport. Ha estat uns dies que l'actualitat no s'ha prestat tampoc a coses massa escandaloses, diguéssim, els temes eren molt generals i a part dels disgustos habituals de sempre, i he tirat pel camp esportiu, que sí que dona una miqueta de canxa perquè estem a unes alçades de la temporada de determinats esports, que uns acaben de començar i els altres estan arribant a la fi. La foto d'avui crida atenció sobre l'equip Red Bull de Fórmula 1. Al no haver donat ordres d'equip després del diumenge passat, deixar guanyar el Sebastian Vettel en perjudici del Weber. Potser el que volien era amarrar el títol de constructors,
sí,
que el tenen a la butxaca, encara que després si guanya Alonso l'èxit serà per a Ferrari i ningú se'n recordarà d'ells, però podria estar Weber en un punt només d'Alonso, i el director, el senyor Metesquets, diu que no trauran partit igual que Ferrari en altres, carreres, que s'ha sabut, no?, que s'ha insinuat, i que encara que estiguin quedant com uns idiotes, no?, que no ho faran, prefereixin quedar bé, ser correctes, i entretant Massa també té l'ombria o els nassos de dir que intentarà ajudar a Fernando Alonso, i penso que el tio té guassa després del lloc que va quedar,
sí, no sé com l'ajudarà, no sé que sigui, sí, no, tapant-li la segona volta que el passaran perquè si no malament rai ho té, eh?
Cal acabar dient sobre aquesta foto que Red Bull fa un mes va acabar regalant el trofeu, el títol de les World Series Renault, aproximadament fa un mes, pel mateix motiu. Podien haver,
bueno, pues això també
podien haver guanyat, quedar al capdavant el seu pilot, havent donat una ordre d'equip, i no ho van fer. Bueno,
però és el que té Red Bull, que té d'ales, i clar, allà cada un vola per en pot. Cada un vola per en pot. Algun comentari sobre això?
Bueno, jo no segueixo molt la Fórmula 1, tampoc vos n'he d'enganyar.
No, jo
tampoc. Me n'ha alegrat saber, esta setmana me n'he enterat, de que és un esport en què també hi ha estratègies. I això m'ha alegrat, eh? M'ha començat a suscitar més interès del que tenia. Jo estava, no m'interessava, perquè trobava que eren uns tios conduint uns cotxes i que el cotxe era molt xulo, i que suposo que qui conduïa millor i tenia el cotxe més guai o més ben construït, no, o més ben
la
fet,
la veritat és que se'n van de mil·lèsimes de segon, el que corre més que un cotxe,
sí,
que l'altre,
eh? Resulta sí. Que no, jo esta setmana he vist que realment, a partir d'això que has comentat del Red Bull, sí que he vist que hi ha estratègies d'equip, estratègies generals del Mundial, de puntuarem aquí, aquí no,
de pneumàtics, de parades als boxs.
Sí, sí, i això realment m'ha suscitat interès, eh? No, no descarto en un futur seguir més, sí, la Fórmula 1, sobretot després de la temporada passada, no?
És que ara el tema, un dels temes és la crisi, ha influït i ha pesat més, i ja volien anar amoldant les normatives cada any per a disminuir les diferències, aquestes diferències entre cotxes, perquè clar, havien escuderies que es gastaven borrades, uh-huh, i n'hi havien d'altres modestes que
bueno, no, però això es pot traslladar a tot arreu, no? Per exemple,
les motos,
partits,
les
futbol,
motos, el futbol, el ciclisme,
futbol, qui es gasta més diners fitxant, se suposa que és el que té més bon aquí,
però el futbol és diferent.
Per què?
Perquè gastar-se un munt de diners fitxant no garanteix res.
Home.
Bueno, te garantís uns jugadors boníssims.
Sí, home, pregunta-li al Barça i al Madrid, que sí, sempre queden primer i segon.
No, claro. No,
però i aquí no guanya res. En canvi,
bueno,
aquí,
sí,
com
s'ha, no guanya
com
res
obligat,
i quedarà segon.
Com han obligat, bueno.
M'entens?
Així poden seguir aspirant a algo. Com que han obligat a retallar pressupostos, a igualar molt les normatives, els cotxes cada cop són més iguals i tal, s'han retallat moltes diferències, i ha guanyat la Fórmula 1 fa un parell d'anys que ha guanyat interès, perquè abans sempre guanyaven els mateixos.
Bueno, l'any passat l'interès que va guanyar tampoc era molt, perquè va començar els Brown, que es veu que van treure un difusor i que van,
sí,
guanyar totes,
sí, el tema que
guanyaven totes les carreres, allí no hi havia cap emoció, ja se sabia des de la segona carrera que guanyaven,
que no hi ha repostatge, els canvis de rodes, doncs se guanya. Sí, està més ajustat i per tant, doncs està més interessant.
Aquí al parlar per no callar, ja avui nosaltres passem de parlar del Papa a parlar de Fernando Alonso i de canvis de rodes. Així que deixem-ho aquí i anem amb el titular de la setmana amb la nostra Olivetti, vale?
El titular de la setmana.
Un titular que li demanarem a Josep que l'encete.
L'encete jo. Perquè Josep sóc jo. Vale,
sí, claro.
Bé, doncs tinc
que anar. Tens molt ben assumida la teva personalitat. Així m'agrada.
És que no estava buscant la informació i ara aquí la tinc perquè he fet molta via aquí. Bueno, també va d'esports. Jo avui ho porto tot d'esports perquè m'ha semblat aquesta setmana que era tot més curiós. És un títol a curt i tampoc no tindrà massa comentari. Valentino Rossi avui ha debutat a Cheste, al circuit de Cheste, amb Ducati, una Ducati que segons les condicions amb Yamaha, que no acaba el contracte fins a fi d'any, doncs no pot sortir publicitat, no, determinades coses, només hi penja el número allà d'ell, el 46, i ja està. Doncs debuta amb Ducati a Cheste, amb 2.000 aficionats, aquí és no res, més de 200 periodistes acreditats i a més transmitint la sortideta en moto, perquè ha sortit que primer feia mal temps, no sabien si sortirien, després s'ha aixugat la pista perquè estava mullada, ha fet vent i s'ha aixugat i al final ha sortit, i això per a sortir i pegar aquestes voltetes, ho han retransmès en directe per a Itàlia. O sigui, el tio...
No, és lo que té Rossi.
És l'home que anuncia la Nutella, serà per
Nutella, i a més aquí a la tertúlia, la tertúlia de parlar per no callar, tenim un digne successor del Josep Lluís Merlos, així que li donem la benvinguda. Quan Merlos es jubila ja serà TV3 i un bon comentarista de motor, Fórmula 1 i motociclisme. Núria.
És que no sé què dir, me n'alegro molt per Valentino Rossi. És que si la Fórmula 1 ja no en sé molt, bueno, el MotoGP i tot
bueno,
això.
És una bona notícia
molt,
perquè un corredor italià pilotarà una marca italiana, perquè fins ara la Ducati la pilotaven, crec que era un finlandès i un nord-americà, en canvi els italians estaven pilotant marques japoneses, ara s'ajunta tot, eh? Italia Moto, Italia Pilot. Sí.
El tema és que aquest senyor doncs ja els anys que porta i en la trentena i tal, i encara fa un canvi, encara ja està pistonada, capacitat de convocatòria de masses, vinga allí.
Sí, perquè 200 periodistes i 2.000 persones quasi que tocaven
a un periodista. Només ha tret la moto del garatge, és que no ha fet res. Només ha tret la moto del garatge.
Joan, això és màrqueting també, no?
Com ho veus, Joan, tu això?
És publicitat de la marca i...
Per a Ducati, sí, però encara està en contracte ni Yamaha, el deixen provar les motos, o sigui, publicitat no n'hi ha de cap mena, la moto està pelada completament.
Però és Rossi. I Rossi és tot un fenomen mediàtic, com ho intenta ser Lorenzo, tot i que no cau tan simpàtic.
Ja, crec que ha canviat el xaval també.
Massa disfraç i massa...
Lorenzo, a mi em cau molt bé.
Sí, pues mira, sí. A mi és una persona que, a veure, que crec que és un bon corredor de motos, però li veig fer coses massa egocèntriques.
És xulo.
Una mica
de, però
més,
xulo,
però més que un rabo de cabra. Això...
Em cau molt bé aquell jovenet que és català, que ara no em fa...
Marc Márquez, el que ha guanyat el 125.
Sí,
este
ha
sigut notícia molt estesa. El Dani Pedrosa.
El Dani és que trobo una persona
de Castellà del Vallès, encara que diu que ell és de Sabadell.
Molt senzilla i molt... El que passa que no té massa sort.
No té
últimament.
La veritat.
I estan tots com molt encomissats, no? En nosaltres, Lorenzo, en Rossi, en...
Sí.
Ara faig una mica de tertulia del cor dins del món de la moto.
Els mitjans fan molt, eh?
Clar. Home, clar.
Els mitjans ens han d'escriure. Si no,
de què
no
parlen? Han d'escriure.
Farem de veure que us baralleu, perquè si no, esta setmana de què parlem?
Què farem?
I anem ben més titulars. Vinga, va, Núria.
A veure, el meu titular és una mica així imprecís. He pescat que esta setmana un tribunal europeu ha declarat que fer pagar el cànon digital, este cànon digital que mos van posar a nosaltres, que és una taxa extra que paguem per tot el material, CDs, sí, DVDs, sí, sí, tot el que es pot reproduir, han declarat que és il·legal i que no es pot continuar cobrant.
Fa dies d'això, no?
Fa dies, bueno, jo ho he sentit fa poc, ho he sentit esta setmana, però és que a més...
Arreu d'una denúncia
ja...
d'una botiga de Madrid, sí, que
sí.
Va ser.
No, de Barcelona.
O de Barcelona.
Bueno, potser la novetat és que la Generalitat ha dit que reclamarà a les GAE tots aquests diners que ha estat ingressant en concepte de cànon digital.
Sí, senyor, sí, senyor.
Menuda cova.
Sí, sí, i han corregut...
Molt bé.
I han corregut... Sí, però a veure... Estos diners no els ha pagat la Generalitat a les GAE, per començar. Els ha pagat cada consumidor a les GAE. Què farà la Generalitat? Anar i dir-te, tu quantes bobines de CDs has comprat
no,
a l'EFNAC estos últims anys?
En tal en que els hi cobrin, ja em dono per pagar.
Bueno, sí, perquè les GAE té la imatge que té, no? Jo primera, per una banda,
destacar
això,
que té,
no?
Té la imatge del que és.
A mi no em sap mal personalment este impost, eh? La veritat és que no.
A mi sí, a mi em sembla malament.
No, perquè és molt poqueta cosa. A veure, i els artistes, els autors, han de viure d'algo. Si ara no es venen discos...
Bueno, seria si visquessin d'algo si les GAE els hi pagués, perquè n'hi ha que no volen entrar.
És
entrar,
això,
no?
l'autor que veu de lo que ingressa les GAE.
Tu has vist l'edifici que té les GAE a Barcelona, que presideix un cantautor d'aquells que
Ramon
era...
Ramon Muntaner.
Déu-n'hi-do, l'edifici que té, i la pasta que cobra el Ramon Muntaner quan anava en la guitarreta cantant allò de que todos somos iguales.
Bueno, des de la Societat General d'Autors ja han corregut a dir que ells no tornaran un duro, que esta sentència no es diu en cap lloc que sí que tingui caràcter retroactiu, o sigui que no tenen per què tornar res, i que de totes maneres no té cap base jurídica, que és un impost que es cobra a Europa, que es cobra a Espanya, bueno, que es cobra a Espanya i que també es cobra a tot Europa, i que no tornaran un duro. Bueno, per una part això, el cànon digital, que jo crec que és totalment injust, perquè estan pressuposant que tu reproduiràs, o sigui, utilitzaràs aquell material per a reproduir material registrat per les GAE, i no té per què.
No té per què, això és veritat.
No té per què. A
veure, el que passa és que quina forma tenen les GAE de poder controlar això. A veure.
I per què ho han de controlar?
perquè és normal, perquè avui en dia el 80% de la gent jove el que fa és baixar-se música d'internet.
I no creus que és més bo que qui més ne pele més ne menja? El que escriu un llibre no li passa el mateix?
També cobren dels aparells que
enregistren. Des d'aquí me declaro delinqüent, que no he fotocopiat jo llibres a la meva vida.
No, o te'n vas a la biblioteca i eliges 40 vegades te l'emportes a casa.
Sí, però la biblioteca l'ha comprat aquell llibre.
Sí, sí, bueno, i del que el copies també...
És el mateix, la biblioteca que compra un llibre i se la poden llegir 800 persones, sí, d'acord? Que el peluquer que compra un CD i el posa i li fa pagar l'esgae.
És que jo crec que cobren, cobren per la mateixa cosa diverses vegades.
Clar, que sí, que cobren diverses vegades.
Aquí pot estar el problema.
I aquests senyors han descobert pues, la sopa d'all. Mira, anem tots aquells casos susceptibles en què algú suposadament pugui estar fent una tentativa de, que és molt, que és molt dir... cobrarem.
Sí, no, però també ja cobro,
però jo crec que això, en això teniu estic d'acord i teniu raó, però crec que s'hauria de cobrar d'alguna manera les coses que ens baixem d'internet. Tothom s'ha baixat pel·lícules i es baixa música d'internet.
Sí, sí,
aquí podríem estar d'acord.
Sí, estic d'acord, en això estic d'acord.
I això és moltíssim avui en dia.
Però la manera no és esta.
La prova la tens que les ventes de CDs han baixat moltíssim.
Home, si bueno, perquè el preu que va un CD, perdoneu.
No, és tota que la vida ha sigut car comprar-te música.
Home, és que tot la matèria, a veure, tots els productes culturals, partim d'aquí,
Desgraciadament,
tots els productes culturals són excessivament cars. Bueno, és excessiu lo que val un llibre és excessiu i més per les basures que t'arribes a haver de treure.
Però si un llibre val 20 euros.
Un CD val 18 o 20 també.
Val 18, vale.
Ho trobo car, igual una cosa que l'altra.
Valors és car. Però és que a vegades trobem car això i no trobem car una copa que ens costa 600 euros.
Mm-hmm. No? Bueno, però estem parlant del material cultural.
Depèn de la cultura del vi, també.
Estem parlant de la cultura, que se suposa que és algo que tothom hauria de tindre accés.
Està reconegut per artistes que inclusive estan vetats pels mitjans més comercials que donen, treuen i donen el poder, diguéssim, de
hasta les entrades pel cine les trobo
caríssimes. Hi ha artistes vetats per dir que estan d'acord, o sigui que no estan d'acord amb la pirateria, però comprenen que la gent s'ho vegi perquè allò mateix que ells estan prohibit, pues, les companyies i aquests senyors i tot ho cobren massa car.
Però això és, si, per exemple, el que va dir Alaska també. Si va, ella no va dir que estava a favor de la pirateria, però va dir que ho comprenia, que estava totalment en contra
dels
preus que registrava les grans.
Si valguessin 6 euros, que són 1.000 pesos, que és bastant, que no, lo CD, no, això se sap que val...
No, però imagineu la contradicció, parlo des d'una emissora de ràdio, que també en los discos. I sobretot punxa'l, que la gent lo senti, sí, perquè se'l compre, però després jo vindré i t'arrearé la castanya per haver posat este disco.
Clar, sí. La rena, tu, li rena a un establiment, a tu per escoltar-ho. Al final, sí, després sí. També hi ha una altra cosa. Un cop una cosa ja s'ha donat a conèixer, fiquem una cançó, pretenen cobrar per cada cop que es reproduís que ho escolti algú.
Clar,
no, escolta, allò ja s'ha donat.
I l'artista cobra el concert que dona i l'altre cobra per anar a la tele, sí, i vinga, sí. I dale, d'una cançó trevent tot el suc de la mamella, i això és complicat. Joan, titular, vinga, va, que si no se tira el temps.
Sí, jo el titular d'aquesta setmana lo posaria en el problema del poble saharaui, que han tornat a estar de... a la primera pàgina.
Sí, senyor.
Mm-hmm. Perquè, bueno, el campament aquest famós que tenien davant de la Yun, van entrar l'exèrcit i es veu que han fotut per allí bastant de mal, l'exèrcit marroquí. Però jo, més que res, voldria remarcar que ara això ha tornat a ser notícia, però que portem 30 anys o 35 anys el problema del Sàhara, que no s'acaba de solucionar. Mm-hmm. Això va començar, penso que va ser l'any 74, quan Espanya va descolonitzar...
Des de la Marxa Verde.
Sí, la Marxa Verde va ser a conseqüència d'això, perquè el règim franquista va descolonitzar, va dir que els donaria la independència i que se podrien autogovernar, però els marroquins no els va semblar bé, i va ser com van fer lo de la Marxa Verde. I d'altra, aquesta gent porten quantitat d'anys que ni la ONU els soluciona... A Espanya va amagar-lo cap baix l'ala i cada dos per tres tenen conflictes, i esta vegada ha sigut bastant greu.
Sí, sí. Bueno, pues aquest és el titular de la setmana, que sense dubte ha sigut capçalera a molts de diaris, dient els marroquins que van actuar perquè sembla que s'havien infiltrat entre els ciutadans saharauis alguns terroristes, però bé, cadascú busca la seva pel·lícula. Sí. Núria, com ho veus, això?
Jo estic totalment d'acord amb Joana. Ho trobo absolutament dramàtic, vergonyós, l'abandonament del poble saharaui que està patint des de fa ja tant de temps. Sobretot vergonyosa també la postura del govern espanyol, que com ha dit ell quan ha fet la punista històric, no? O sigui, en un moment determinat a Espanya, vale, que és un règim franquista del que tots estem en contra, però van abandonar el poble saharaui a la seva sort, i la seva sort ha sigut, o la seva mala sort ha sigut caure mans del govern del Marroc, que no fa més que bueno, burrades d'estes.
Clar, moltes vegades que clar, potser van abandonar la seva sort, era la manera de fer política de llavors, i ells volien independència i van dir, pues vale, pues la teniu, ja us apanyareu.
Sí, sí, d'acord.
I l'altre, però...
no, el que passa, perdona, és que va coincidir
la boca de drets humans,
va coincidir quan Franco estava ja molt fotut.
Sí, Pati, mira,
i el Hassan II este va ser molt llest i va muntar lo de la marxa verde. Espanya en aquell moment estava com aquell que diu sense govern, entre govern.
Sí, sí. Estava en un moment d'incertesa. Sí,
d'incertesa, sí, perquè Franco estava moribundo, los reis van estar provisional, però bueno, no sabia massa per on t'anava la cosa, perquè era molt jove i s'hi va trobar allí al mig del merder aquest. I després les Nacions Unides, que des del primer moment va dir que estava a favor de la independència, que es faria un referèndum baix les... el control de les Nacions Unides, i així porten 35 anys.
De totes maneres, jo no conec molt el tema, però potser a vegades és també manca de lideratge del poble saharaui, algun líder que hagi fet que... perquè jo no sento el nom de cap líder massa destacat, no? O almenys és la impressió que...
potser és que no els han deixat.
Sí.
No han pogut... el tema és que allí...
però és que són un poble que ha estat reprimit sempre, tampoc...
però és que allí no hi ha res. Si hagués, no, si hagués algo, ja hauria sortit aquí més de 4
anys. Hi ha mines de fosfats, que per això,
sí, hi ha fosfats, però...
perquè per això el Marroc ho vol, hi ha mines de fosfats.
A mi bueno, més enllà d'això, el que me fa plantejar és si realment serveixen de tantes coses els tribunals estos internacionals i tant omplem-nos la boca en drets humans i tot això quan tenim aquestes persones abandonades al mig del desert, i és que a més és literal, sí. Abandonades i vulnerables com hem vist a qualsevol... envite del regne que tenen al costat o al qual pertanyen, que un bon dia s'inventen uns terroristes o veuen ells uns terroristes i ja està bé per a carregar contra la població civil. Jo l'altre dia sentia per la ràdio una noia que estava allí que deia, diu, és que clar, al moment de l'atac, diu que hi havia moltes criatures. Diu, els 4 cotxes que teníem a prop els vam utilitzar per evacuar les criatures. Diu, és que és de veritat, dramàtic i vergonyós. A mi no se m'ocorreix cap altre qualificatiu.
Josep.
Què? No, ja ho havia comentat. Això una avorrix perquè fa tants d'anys que va,
sí,
que va el tema, fins i tot gent, bueno, com jo, que era un crio i no sé, conèixer aquest conflicte.
I això ja anava, no?
Tota la vida és impressionant. I tal com va anar aquests senyors, bueno, del Marroc o del Magreb, que ho fan tot sembla així a l'estil Pere Gil, doncs això va ser el mateix, no? La descolonització és un fenomen conegut i va passar per tot. Aquest va ser el darrer, potser ja, no sé si és el darrer, ja estava tot més o menys a l'Àfrica i ho havien deixat tot, els alemans, els inglesos, i havien deixat en això, i aquí com sempre anem una mica enrere, potser, vés a saber, si Franco viuria encara, a lo millor encara no els hauria soltat.
Anem amb la carabassa de la setmana.
La carbassa de la setmana.
Vinga, tenim ja per davant aproximadament uns 10 minuts, 12, per a la carabassa. Així que anem a començar amb la carabassa. Núria, carabassota de la setmana per aquí.
Ui, la carabassa per a George Bush i la seva manera particular d'interpretar els seus anys de presidència. No faig més que... jo és que estic tinc ganes de llegir-me les seves memòries per a veure realment com ell entén el seu pas per la Casa Blanca.
Tu no comprens que al fons era una gran persona, boníssima persona, bellíssima persona.
Sí, jo no ho dubto que sigui una bellíssima persona, però que no vingui ara vendremos modos que no estan, que ell dia que estava en contra de la guerra d'Iraq, per l'amor de Déu.
Sí, sempre ho va dir.
I ara reconeix que moltes de les coses que va fer no van estar bé del tot. Vaig sentir inclús un fragment d'entrevista a un dia que... ell va preguntar si les tortures, si la tècnica de les tortures als interrogatoris era legal, i li van dir que sí. Però a veure, una cosa és la legalitat i una altra cosa és la teva consciència com a persona. O sigui, pot ser legal, jo que sé, moltíssimes coses que jo no faria.
Que el més trist és que un president dels Estats Units hagués preguntat això. Suposa que jo hauria de saber.
I damunt, ell assegura que va ser la veu dissident contra la invasió d'Iraq. Què passa? Que el van obligar. que el Manu, o sigui, de veritat, jo tinc ganes de llegir-me les memòries. Ai, esperaré que
lo va dir oblidar el José María Aznar.
Sí, bueno, el líder visionari, bueno, li diu.
Era un visionari.
Bueno, però això era algo que jo em podia esperar. O sigui, jo em podia esperar que ho deixés molt bé a José María Aznar. Perquè tu ja ho veus, no? Les seues relacions que es portaven bé, que s'anaven junts a Camp David.
Esteu la taula i tot.
Sí, i que Aznar se li apegava.
Però si aquí partim de la base, aquí, Núria, parlem de la base que un president d'un govern... Ojo el que vaig a dir, que ningú se sentiu fes. Partint de la base que un president del govern és una persona intel·ligent.
Sí, bueno.
Partint de la base que un president del govern és una persona preparada. Partint de la base que un president del govern és una persona equànim.
Jo volia dir que m'ha sorprès quasi més que el fet que hagués sigut capaç d'escriure un llibre sencer.
Qui?
George Bush.
Que l'ha escrit ell.
Bueno.
Tenia el negro de turno.
Tenia, segur.
Ell ho firma. Bueno, de totes maneres, se forrarà les butxaques de manera escandalosa, suposo. Venent llibres, els llibres se vendran com a xurros, perquè està, jo estic esperant que l'editen per aquí.
Potser ho ha fet així per això. Potser seguir l'exemple també del company Aznar en quant a fer publicacions, sí, gestionar des d'autor, que avui he llegit que ha obtingut 400.000 euros de beneficis en un marge del 98%, ojo, perquè només té declarats 4 gastos.
Pobre.
I l'empresa li funciona de cine.
Bueno, igual, però ja igual, bé, igual,
però pagarà moltes pèrdues de beneficis, eh? I si només té 4 gastos i ha generat això, li arrearan de beneficis que l'arreglaran.
Bé, no sé, esto home sap com buscar-se la vida.
Ah, això potser sí.
Bueno, la carabassa molt, molt grossa per a ell, per tot el que està transcendint d'aquestes memòries.
Núria, possiblement si no hagués dit això...
Sí, potser no estaríem parlant...
També, com abans deia l'amic Joan, màrqueting. Diu, vaig a dir la grossa perquè me compren el llibre.
Doncs en un moment que el Barack Obama està fluix...
Damunt això, ha sigut molt oportú, eh? La publicació ha sigut molt oportuna perquè...
Bueno, està dient, aquí estem competint a veure qui és el més... No
Barack
sé.
Obama acaba de perdre unes legislatives i ha sigut una carabassa forta també que s'han portat i no, no.
I ara surt aquest senyor...
O sigui, pel seu editor regressant. Un 10. Per a l'editor de George Bush un 10 perquè
aquest
ha
sigut
traure
el
llibre al moment en què corresponia i donar-li foco.
Aquest és el personal que tenim al mando, no? Del
sí.
món.
Sí.
Doncs, bueno, per sort ara ja no.
Queda claríssim que els grans personatges estan detrás dels presidents,
sí,
potser no,
sí, sí.
No al costat dels presidents o davant.
Ja ho diuen, que aquí l'home fort era geni. Ja ho diuen.
Més coses, vinga, la carabassa de la setmana, Joan.
Bé, jo la carabassa de la setmana és una cosa fresqueta d'ahir d'avui. La donaria als partits polítics catalans o, si no catalans, de l'àmbit de Tortosa per l'afer del monument a la batalla de l'Ebre. I dic als partits, a tots, perquè clar, ara està governant CiU i junt amb el PP van votar que no. Però precisament, a part de la gent que ha sigut una iniciativa popular que han presentat firmes, Esquerra i Iniciativa ara ho apoyen i els socialistes, però van estar 8 anys governant i tampoc lo van traure el pont. Llavors jo dono la carabassa als partits en general per aquest afer perquè considero que el monument de la batalla de l'Ebre estigui allí, ho considero una burla a tota la gent que va fer la guerra, a tots els republicans que van morir defensant un govern legítim i a totes les famílies d'esta gent que va morir. No em serveix que diguin que la gent de Tortosa no vol, que patatim, que patatam,
que és història.
Que és història. Allí hi ha una àguila que allò ho va fer Franco l'any 60 i no em serveix que ara diguin per tots els caiguts, no. Allò des del moment que es va posar van ser per los caídos por España i por la gracia de Dios. I ho va fer el Franco. Diuen, oh, és que està damunt d'una pilastra que recorda el primer pont. Tal. Pues llevem l'aguilutxo, lleguem el monument i damunt la pilastra en fem un i li diem, s'encarrega un artista local o de les Terres de l'Ebre un monument, si li diu un monument per la pau o dir-li com vulgues, però considero que allò s'ha de traure perquè, ho torno a dir, és una burla per a tota la gent que va defensar un govern legítim i són els republicans de les Terres de l'Ebre. Crec que això s'hauria de traure.
I com pot ser que estigui dient l'altre dia catalogat com a d'interès històric?
Des del 2007, sí, ho he llegit. Està catalogat com a bé d'interès històric patrimonial. Sí, senyor.
Sí, bueno, què?
Bueno, jo, personalment,
Faria falta saber qui ho vol.
Exacte.
Jo, la Generalitat és qui fa el catàleg.
Perdona, només vull fer un incís. A l'Alemanya actual...
I el 2007 hi havia tripartit.
No, no, sí, ja ho he dit.
No, no, sí, ho has dit.
A l'Alemanya actual i a l'Itàlia actual, No hi ha cap símbol feixista que recorde l'Alemanya nazi o que recorde el règim feixista de Mussolini.
Bueno, no, però els camps de concentració els utilitzen com a museus. Com a museus del nazisme. Sí, i els seus símbols els hauran retirat dels edificis públics, clar, però els tenen allí.
Sí, sí, però ho tenen allí.
Perquè la memòria històrica és memòria de les dues parts. Però
diguem que ho tenen en plan escarment, que ningú s'atrevisca mai a tornar...
Bueno, en plan. Però la memòria històrica hauríem de ser tots una mica conscients, o almenys és el que jo penso, no, però... La memòria històrica està per a tothom.
O sigui, en qualsevol cas no és un enaltiment, és en memòria
I parlo com a neta d'un republicà, que va anar a fer la guerra i va acabar a la presó.
Però els camps de concentració estan allí per a demostrar el que feia el nazisme.
Bueno, i què?
Però allò no és un monument que el nazisme aixequés en ells per a glòria d'ells. No. Sin embargo, això sí, Franco ho va fer a Tortosa l'any 66 commemorant que va guanyar la batalla de l'Ebre.
Jo crec
després
que sí.
Ho podem disfressar bueno, tot el que tu vulguis.
No crec que és una certa neura en això d'eliminar sí. allò que recorda jo? No sé què, perquè
vull,
al final canvien a la plaça Major de Madrid està la de Carlos no sé què que
Carlos,
no,
però Carlos va ser un rei.
Bueno, però
també
va fer barrear.
De les seues
sí, vale, però
és com han començat el programa
també en barrear.
Això està tallat tota la vida pràcticament i clar, no ens ha fet
nosa mai.
A l'entrada de la Biblioteca Nacional
ara comencem a obrir els ulls.
A l'entrada de la Biblioteca Nacional hi han efígies dels reis catòlics. I els reis catòlics, més que en van matar ells, no sé si en va matar Franco. D'acord?
Bé, però jo trobo que no es poden comparar aquestes coses perquè, primera, Franco
perquè no ho tenim
va ser
tan
el segle
XX. I la memòria
segona,
és agraïda, sabeu.
Se va aixecar contra un govern legítim.
Sí, sí, sí. Sí, que tens raó.
I ja està.
Que tens raó, però no sé, jo no veig realment tanta... no veig la pressa o no veig que ara de cop tingui tantíssima importància haver de traure aquell monument.
És que el més trist és que això fa 35 anys estem en democràcia en què
estem d'acord, estem d'acord en
jo
això.
Jo el que he dit és això.
I a part, o sigui, la iniciativa...
Els mateixos arguments que m'estàs donant tu estic dient i per què no traureu?
Sí, sí.
Què passa?
Però el curiós és que surti això justament a pocs dies de l'inici. Bueno, a pocs dies, no, a hores...
A hores de començar
una campanya electoral. Això ja he començat dient de tots els partits.
Això és el catàleg i calendari corresponent.
Crec que és una certa manera que se'n volen aprofitar tots d'això. Uns perquè ve campanya electoral, els altres perquè no s'atreveixen, perquè clar, CiU serà molt democràtica, no ho poso en dubte, però també és conscient que a Tortosa hi ha un sector molt conservador que probablement li agrada la guileta allí.
O li agrada o no li fa nosa, o sigui, a mi no m'agrada, jo trobo que és el monument més feo que he vist en temps, eh? O sigui...
Però el mateix argument de dir, ai, perquè s'ha de llevar, però bueno. Quin mal és que es lleve? Passarà algo de que es lleve?
Bueno, però és que es veu que no es demanava només la retirada del monument, demanaven també de canviar el nom de l'Institut Joaquim Bau.
Vale.
I demanaven sí, també canviar
el nom del barri 13 de gener,
entrar les tropes franquistes a Tortosa.
Sí, però que es veu que era una moció que estava aprovada ja de feia no sé quants anys, dels anys 80 que es va aprovar el canvi que no es va.
No, si trec el tema no és per lo de ara, perquè em fot molta ràbia que 35 anys que portem en democràcia ningú hagi tingut los pebrotets d'això llevar-ho, i que tothom quan està a l'oposició ho vol traure, però quan governa no se'n recorda, no?
Sí. Bueno,
també
serà fotuts perquè...
com els altres.
Sí, sí, no,
serà
no,
perquè
no,
algun inconvenient deu hi haure, mira què et dic.
Algun inconvenient
algo deu hi haure.
A lo millor sí.
Alguna pega, bueno. No cal que el treguin. Jo
o que no se ho creuen suficient.
En llevar els símbols manifestos i...
Està encara el Víctor? Ja està el Víctor
no, el Víctor se va llevar.
Sí. No se va llevar, però l'àguila sí que està.
Ho dic pel tema de l'àguila.
L'àguila és un pajarraco.
L'àguila és una àguila.
Si realment s'evalua i s'arriba a l'acord que té algun valor artístic, alguna figura que hi ha, doncs canviar-lo, modificar-lo, llevar-li el caràcter.
Si està fet amb el ferro dels tancs, no?
Sí.
Si alguna... Sí?
Això diuen.
Diu la llegenda.
Diu la llegenda, conten, rumoregen. No sé.
I si no, que el... A un museu.
A un museu, exacte. Poden fer un museu de la guerra o dir-li com vulguin. Mira, al Valle de los Caídos podria anar...
Al museu de la Batalla d'Ebre, home. Que per allà està. Bueno, a la carabassa del senyor Josep Fortuño, tant avui el comentari.
Seguim també calenteta, pràcticament del dia, i també en clau esportiva. Avui ha anat tot per aquí. D'altres vegades... vaig fer unes altres coses, però en fi, avui ha caigut aquí, a fi efecte de que, bueno, de que sigui també una mica més curiós. Per a la carbassa, per a la selecció francesa de futbol, perquè ara tenen, bueno, l'atreviment de reclamar, així d'entrada no sembla massa lògic perquè hi van renunciar, no? Reclamen les primes del Mundial després de caure en primera ronda i que tinguessin el cacau en l'entrenador i que Anelka insultés a l'entrenador i tot el cacau que van tenir i que van sortir d'allà escaldats, i en aquell moment el capità Patrice Evra va renunciar en nom de tots a les primes. Potser ho va fer per a suavitzar l'ambient. També se'ls va demanar que ho fessin per escrit, però no van voler. Doncs ara els 5 milions aportats per sponsor els estan reclamant per a repartir-se'ls. En el bueno, com a excusa, com a explicació, el Diarra diu que es destinaran aquests diners per a caritat, però sembla més una afirmació justificativa.
Estan els futbolistes d'un després quan a caritat i no fan altre. Jo no ho sé si tot això també,
bueno, si
tornant a l'amic Joan, si tot això no és màrqueting.
Si volen donar alguna cosa, poden donar en qualsevol moment.
No cal que donin primers, que tenen prou diners per a poder donar coses sense que els donin la prima. És un escàndol el que cobren els jugadors de futbol.
Deuen anar justos.
Sí,
sí, això ho reclamen ara.
I l'altre dia ve l'entrega de cotxes als jugadors del Barça, als jugadors del Madrid. Fa, no guanyen prou, que damunt els regalen un cotxe.
Els ho regalen tot. O sigui, no els ho regalen, regalen tot.
La roba que porten.
La roba que porten. Los cascos de l'iPod. Els ho regalen la càmera de fotos. Els ho regalen el mòbil. Els ho regalen tot.
Els ho regalen la vida.
Perquè un... Sí,
això és regalar-los la vida.
Perquè al final un jugador de futbol és un escaparate.
Sí, és una màquina de fer diners.
És un escaparate.
Són persones mediàtiques i la gent s'hi fixa.
És un escaparate. Jo ho comprenc. Jo tinc una empresa de roba esportiva i jo voldria que el jugador portés la meva roba, perquè sé que si aquell jugador porta la meva roba, jo després vendré.
No, però perquè és un peix que es mossega la cua, perquè aquest esport està d'acord amb els mitjans de comunicació que l'alimenten i peguen la volta i després el comerç s'afegeix i allí es crea tot un circuit tancat que els diners van corrent per allà d'una manera esgarrifosa i els de fora només ven com passen.
Però bueno, si els pobres jugadors francesos han demanat les primes, serà que algú els ha pujat l'IBI o que algo passa?
Però les primes qui les paga? El govern? La República? La República Francesa els ho dona?
Ells per anar al Mundial havien de cobrar uns diners.
Sí.
Un mínim, un mínim.
Tant,
és evident.
Si guanyaves, com si perdien,
clar,
com més, sí, hi havia 5 milions d'euros aportats per sponsors de la selecció. Ells, evidentment, cap selecció, encara que comparat amb els sous que cobren els seus clubs, comparat amb això, sigui calderilla, no hi ha cap selecció que vagi de bades. Però, clar, l'escàndol va ser mayúscul perquè no van passar la primera ronda. A més, Anelka va insultar l'entrenador.
Sí.
Bueno, allí no se sap el que va passar, que van acabar tots parents.
Sí.
I per a mitigar l'escàndol, el capità, en nom de tots, va dir que havien fet el viatge gratis, que ells no cobrarien cap prima perquè...
Això li passa per parlar.
Sí. No havien... I ara se n'ha repensat.
Això li passa per bocasses.
I ara diuen, catxin la mare. Ara que...
Perquè si no hagués dit això, ni a hores d'ara sabríem.
Diu, escolta, que per fer el ridícul al Mundial també podem cobrar.
N'hi havia per a tant també que la selecció francesa no passés la primera ronda? Vull dir, perquè és una cosa tan greu?
No.
Home, depèn de les expectatives que haguessin creat els seus aficionats.
Home, com fa que va guanyar el Mundial França? No fa molt, no?
Què feia? Un parell d'edicions? No, l'havia guanyat Itàlia, oi?
L'anterior Itàlia i l'anterior potser França.
És que no feia molt que havia guanyat, claro. Suposo que devien partir d'una bona posició.
Bueno, senyors, això està arribant a la fi. I aquesta nit, se comencen a pegar els cartells, amb totes les cares de tots aquells que intenten fer el bé per al país. Recordem-ho ja de sortida, de tots els colors polítics. Crec que és la vegada que hi ha més candidatures a la història d'unes eleccions a la Generalitat. Bueno, potser les primeres no, perquè llavors n'hi havia molts també. I jo, com després ja no ho podrem fer, avui els tres que esteu aquí us voldria fer una punta. Us atreviu a fer una porra, més o menys?
Ai, hauré de buscar la composició.
Ui, quines... No, una porra ràpida. Home.
Ah,
tampoc no anéssim ara... Però dir, escolta, jo crec que això anirà més o menys així. Dels 3, 4, 5 principals partits que creu que poden tindre representació. Va, Josep, comença tu a fer la porra, home, a veure.
Bé, doncs, crec que anirà en la línia, potser que pujarà... O sigui, això ja...
Això
és un compromís,
eh? Això és molt laic, no l'estàs fent molt laic. No, home, no, per què? Escolta'm,
al
final cal sopa opinòlegs i teniu la vostra opinió, i per tant, si la doneu, no passa res.
Però així és com se fan les encostes. Preguntem, vostè a qui votarà? I vostè qui creu que...
No, jo no pregunto a qui votareu, pregunto Què hi creieu que sortirà de les
urnes?
Jo crec que pujarà molt, molt. A veure, no cap burrada, però lo suficient de forma clara, pot ser que guanyi Convergència, diria jo. Jo crec, vamos, són les senyals perquè se respira.
Sí, però
jo
és
crec
molt que ràpid, que no? Tenim 10 segons cada un. Així.
El, aquest i el PSC i després, doncs, no ho sé, crec que anirà la cosa entre Esquerra i Iniciativa del PP. Una mica igual, però que perdrà molt un per a pujar els altres.
Molt bé. Núria, molt ràpid, que estem quasi fora de temps.
Jo crec que Convergència pujarà, que Esquerra Republicana i PSC baixaran bastant, que Iniciativa i PP es mantindran. Jo crec que tenen un electorat que els és fidel i que són el que són. Que Ciutadans també en perdrà, com a mínim un, i que no entrarà a la porta.
I ara molt ràpid ja, Joan, vinga.
Bé, jo crec que qui guanyarà serà l'abstenció, desgraciadament. Després, per descomptat, pujarà bastant Ciu. No crec que arribi a majoria absoluta, però que pujarà molt. Tindrà davallada el PSC i Esquerra. Tal com ha dit Núria, Iniciativa i PP crec que es mantindran. Però crec que la porta entrarà. A la província de Barcelona entrarà un o dos. Crec, eh? A més, no crec. Bueno, i Ciutadans també hi ha algo.
Bueno, pues aquí està la porra, ha sigut tot allò. Vinga, va, que hi ha una miqueta per a tots, va. Sí. Bueno, gràcies a tots. Aquí posem el punt final en aquest temps d'actualitat. Que tinguin una feliç jornada. Els esperem la propera setmana aquí a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Gràcies a tots. Feliç jornada.